Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM.
Molt bona tarda i benvinguts una setmana més al Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau Ràdio, on intentem acostar-vos tot allò que envolta a l'anomenat CT Art. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda, David.
Què, com es presenta la setmana cinematogràficament parlant d'estrenes?
Pues després d'un parell de setmanes així insípides i avorrides, més mogudeta.
A veure si això també es reflecteix a la taquilla, perquè anem de mal en pitjor, eh? Després ho comentarem, però els números 1 són ridículs. O sigui,
són xifres, repetitius, eh? I xifres ridícules.
Xifres ridícules, i el cinema realment va de cap a caiguda. Bé, doncs, com tenim forces estrenes i força coses a comentar, començarem per on?
Les defuncions.
Vinga, doncs.
Capsa de somnis. Notícies.
Doncs com molt bé deies...
Ho he dit a posta, eh? Les defuncions abans de les notícies, perquè hauríem de començar a plantejar fins a un apartat només per defuncions.
Sí, és que ja tenim massa apartats en el programa ja.
Una escaleta nova.
Dintre de les notícies fem les defuncions. Ens ha deixat, malauradament, molt jove, als 43 anys, Emily Duquesne. Emily Duquesne, potser pel nom no ens queda a la memòria,
la
però sí que veiem la imatge de Rosetta, que és la pel·lícula per la qual va guanyar la Palma d'Or tant com a pel·lícula com a millor actriu l'any 99, només amb 18 anys, doncs segur que sí que la reconeixerem. Aquesta actriu belga ens ha deixat, malauradament, per un càncer molt poc comú. És un càncer, un carcinoma adenocortical que afectava el sistema endocrínic.
Sí, és una cosa molt estranya.
Sí, doncs com dèiem, va guanyar als 18 anys la millor interpretació femenina en el Festival de Cannes. Això va ser l'any 99.
A més, va ser la seva primera pel·lícula.
Després va aparèixer en altres, com per exemple El Pacto de los Lobos, de Christoph Gans, o Un ama de casa, de Claude Berry. Bé, ens ha deixat a una edat molt, molt joveneta, als 43 anys, Emily Duquesne. Notícies més agradables. Bueno, l'any passat vam tenir Wicked, ara tenim, avui arriba...
Hem dit notícies agradables, per favor.
Bueno, ja. Arriba també aquesta setmana Blancaneus.
Blancaneus.
Doncs porto una notícia del Mago de Oz.
Una notícia del Mago de Oz.
Una notícia. I per què dic notícia? Perquè és el Mago de Oz versió castellana. I estic, què és això?
Que és un tabló flamenco?
I ara camí de baldoses grogues? No, estem parlant de, bueno, una pel·lícula sobre el grup Mago de Oz.
Ah, bueno.
Ah, això ja pinta millor, sabrà que t'agradaria.
Només hem de buscar una persona que canti un falset, eh?
Doncs bé, el cineasta Álvaro Brechner, que ha guanyat un Goya per 12 anys, perdó, La noche de 12 anys, i està nominat a un centenar de premis internacionals, portarà a la pantalla, doncs, una mena de biopic d'aquest grup de folk, heavy metal,
sí.
De tot una mica, protagonitzat per Adrián Lastra, Adrián Mondaray, Carlos Librado Nené, Guillermo Furias i Jorge López. Bé, el rodatge ha començat ja, bé, fa 3 dies, però ja portaven mesos assajant, llegint el guió, fent classes de cant, sota la direcció d'un dels, bueno, dels components de Mago de Oz, que tocava el bajo, i bé, recordem algun dels sexis de Mago de Oz, per exemple, Fiesta Pagana.
La més coneguda de totes.
Molinos de Viento, Jesús de Chamberí, La Costa del Silencio, etcètera, etcètera. Diuen que serà una pel·lícula espectacular, perquè serà com estar dintre d'un concert, perquè hi haurà moltes actuacions, però també tindrà moments intimistes. Recordem, Mago de Oz va fusionar el heavy, el metal, amb el folk...
Amb la música celta, va ser un dels grups més punters...
Dels anys 80, de fet, va vendre més de 2 milions de còpies, va treure més de 20 discos, entre ells 11, van guanyar 11 discos d'or, 2 de platí, i va estar nominats fins i tot als premis Grammy, als Latin Grammy. Vale? Doncs a mi m'agradava, no totes les cançons, però Mago de Oz...
Home, jo tinc una mala experiència en un concert seu on l'home es va quedar sense veu, només començar.
Bueno, això no és una mala experiència, és pitjor per ell, una mala experiència
segur.
Que no per tu.
No, però que és una banda que era digna de veure. A més, aquí, jo la vaig veure fa poc aquí a Vilanova, bueno, fa poc, l'última vegada que vam venir. I és això, és història de la música espanyola, els hi agradi a tothom o no.
Tot i que comparteixi nom amb
una pel·lícula.
Mago de Oz. I porto una altra notícia, bueno, si, no, si més no curiosa, o podríem dir fins i tot una mica conflictiva.
Depèn de com ho diguis.
Com ho dic?
Perquè per so, no és per ser trampós, però qui ho ha dit?
Ho ha dit la Gwyneth Paltrow.
Vale. Que sí que és tot un personatge.
És tot un personatge, ja té una, bueno, té
una trajectòria
important dintre de Hollywood. Doncs bé, està rodant una pel·lícula, es diu Marty Supreme, una pel·lícula que va sobre un buscavides, que és en aquest cas el Timothy Chalamet, que es reconverteix en campió de ping-pong. Vale? És una mica estranya la, la figura aquesta, però... com és un buscavides, doncs té molt de sexe aquesta pel·lícula, ¿vale? I el Timothy Chalamet, que és més jove que la Gwyneth Paltrow, doncs comparteixen moltes escenes de sexe. I què ha passat? Tu saps que hi ha la figura que ha sortit fa uns anys de la coordinadora d'intimitat. Doncs bé, la Gwyneth Paltrow la va fer fora, ¿vale? Va dir,
ja ho faig.
Deixa'ns espai que estem nosaltres prou bé. Vale? Que això aixeca una mica de polseguera, perquè s'ha ficat justament aquesta figura perquè la gent no es sobrepassi.
Perquè no sobrepassi, sobretot per evitar certs moments violents que es poden arribar a entendre.
Què passa? La Gwyneth Paltrow no havia sortit a fer pel·lícules des de Vengadores Endgame. S'ha trobat amb aquesta figura, que no la coneixia físicament, diguem-ne, o havia, suposo que hauria parlat d'ella, però no l'havia patit o no l'havia, diguem-ne, ajudat a fer pel·lícules. Bé, i li va dir, paraules textuals, diu, és que a la meva època es despullaves, et ficaves en el llit i gritaven on, a la
ja
càmera,
està, no?
I rodamos, saps? Home, sí, ja està.
Per sort, els temps han canviat, per algunes doncs, coses per bones, clar, com són aquestes.
I a més, si afegeixo que la Gwyneth Paltrow va ser víctima del Harvey Weinstein perquè va intentar sobrepassar-se quan ella tenia 22 anys a la pel·lícula Emma, hòstia, doncs...
Això em referia al que és un personatge, a part de per altres coses, com vendre veles amb olor a la seva vagina. Bueno, que això no entrarem.
Això no feia falta, potser. No feia falta,
que
Xavi.
Tu tens una carrera, has patit el teu també, i et falta sovint l'empatia quan et trobes en un lloc, doncs... en una situació semblant. Perquè, a veure, el Timothy Chalamet, pues, no sabrem com haurà reaccionat, tot i que ella ha parlat molt bé d'ell.
Sí.
Que s'ha comportat
home,
com...
ella, ella diu que se sent com si ja tingués més de 100 anys i el Timothy Chalamet tingués 14.
Sí, bueno.
O sigui... I arrel d'això, per exemple, m'agradaria recordar figures importants de Hollywood que han parlat sobre la figura de la coordinadora d'intimitat. Per exemple, la Kate Winslet ha dit que tant de bo ella ho hagués tingut aquesta figura als inicis dels seus, les seves pel·lícules, no? Dels seus rodatges. O la Emma Thompson ha dit que és la novetat més fantàstica del nostre treball. I en canvi hi ha detractors d'aquesta figura que diuen que, per exemple, el Michael Douglas diu que han tret el control als cineastes, als directors, i la Kim Basinger diu que només és una altra persona a l'habitació. O sigui, hi ha per tots els gustos.
Home, a veure, que m'ho digui el Michael Douglas, ja, que precisament té un antecedent, aunque sigui per enfermetat mental.
Enfermetat mental i de gola, que va dir que tenia càncer de gola per llepar alguna part del cos.
Bueno, doncs.
Doncs, bueno, és una figura que en principi és doncs, beneficiosa pel cinema, però veiem que hi ha també gent en contra. Més notícia, Xavi.
Doncs mira, jo porto una notícia sobre un estudi de producció que ha tancat, el Village Roadshow, que potser pel nom no us sonarà. Però si parlo de pel·lícules...
Home, sí, jo recordo el logotip que surt sempre...
Sí, però bueno, nosaltres tenim, diguem...
Un bagatge.
Sí,
no?
I som una miqueta malalts i ens fixem en aquestes ja. Coses. Però molta gent que no sé que li parlem de pel·lícules com Matrix, Joker o Mystic River, per exemple, però són pel·lícules que aquest estudi de producció ha estat darrere d'elles. I durant molts anys va ser un dels punters dels, diguem, la segona divisió dels estudis de producció.
Sí, no era una de les majors.
No era les majors, però allà estava. Però resulta que tenca. Ha de tancar les portes. Ja ho estava passant força malament, igual que els va passar amb els de Technicolor i companyia, però ja l'última punteta els hi ha donat un judici que han tingut amb la Warner Bros. Degut a l'estrena de l'última pel·lícula de Matrix. Sembla ser que Warner no ha complert amb els termes dels royalties al ser una franquícia i han hagut d'anar judicis. Un judici que li ha costat a la productora, de moment, 18 milions de dòlars. quasi res, eh?
Ja.
Ah, competeixes contra Warner. Mm. I això ja ha sigut el no va més, el no podem fer res més, i tanquem les portes. Per desgràcia, ens deixarà amb una última pel·lícula, que ha sigut la de Joker Full of the Ducks. Que, per desgràcia, per tancar la productora amb aquesta pel·lícula...
Sí, serà recordada per Joker Full of the Ducks.
Sí, pobrets.
Bé, què
és? Una miqueta més animada. Michael Sheen, et sona? L'actor
una mica,
de
sí.
Good Omens, Masters of
Sex... perquè és fill de...
Segur que aquesta cosa l'he fet més un. Però resulta que aquest home ha, en una entrevista, destapat una petita afició que té. Resulta que fa uns anys va comprar una empresa de recobrament de deutes.
Mira.
Sí, sí, però...
Normalment la gent es fa, no sé, com un restaurant...
No, ell va comprar una empresa de recobrament de deutes per comprar deutes, però no reclamar-los mai.
Ah, o sigui, sí, que era un bon samaritano d'aquests.
I tant, i a més ho ha estat fent de manera silenciosa i anònima. No sap ni a qui li ha comprat el deute.
Un dió.
Sí, diu que té comptats que són sobre unes 900 persones els que ha ajudat en aquest sentit. Uh-huh. Que a més és molt d'agrair, la veritat.
Ah, sí, però espero que els deutes siguin de gent que s'ho mereix.
Sí, sí, ell buscava gent, sobretot gent pobra, perquè no és l'única vegada que ho ha fet. Uh-huh. Ell ja s'anomena com un actor sense ànima de lucre. Sí, sí, diu que al començament de la seva carrera, quan ja tenia una miqueta de fama, va arribar a vendre una de les seves cases per poder organitzar un mundial de club per jugadors sense sostre a Cardiff.
Déu-n'hi-do.
Per ajudar-los i tot, és a dir...
Doncs mira, que això no casa molt amb el tarannà que diuen que té, que és força violent i...
Doncs mira, aquesta cosa mira, la té.
Sí, sí.
Sí, sí, doncs mira. Més gent com ell falta.
Sí, sí, i tant.
I ara acabava una última notícia sobre sèries, que amb tot farà il·lusió,
sí,
que és Black Mirror, que ja tenim tràiler i data d'estrena de la setena temporada, que la veurem a mitjans a finals del mes que ve. I a més de sorpresa amb el tràiler és quan que ha aparegut un parell d'actors que repeteixen paper i també capítol entre cometes.
Que reprendran segona part de capítols.
Sembla
anteriors.
Sembla ser que sí. Ja es rumorejava que repetirien tota la trama de l'USS Callister, que és el capítol aquell dedicat a l'univers Star Trek,
sí,
però a més en l'últim tràiler hem vist el creador de Bandersnatch, que si no et sona és el capítol de Sigue tu pròpia aventura.
Ah, vale. No era
no és dels més favorits, sheets, tampoc.
No. No, no.
Però resulta que en el trailer apareix i tot apunta de que també recuperaran aquest personatge i la trama d'aquell capítol. Ja veurem què surt. No sé si es estan quedant sense idees o què.
Segurament. Segurament. I fins aquí les notícies.
Estrenes de la setmana.
Doncs aquesta setmana, Xavi, que n'hi ha, si no hem comptat malament, 12 estrenes, destaca una poderosament, que serà el blockbuster però hi ha
setmana.
3 o 4 que tenen, en principi, força qualitat o força interès per veure'ls, no?
Sí, sí, és d'aquelles setmanes que és per anar al cinema, sobretot els diumenges, a passar-ho bé.
Perquè el dissabte no es pot anar al cinema?
No, perquè és el dia d'entretinguts, el dia... Què faig? Pots vaig al cinema a veure una pel·lícula?
Vinga, d'acord, doncs comencem.
Blancanieves.
Es hora de recuperar nuestro reino. Todo cambiará. Seré fuerte hasta el fin. Algún día hasta aquí vendrá.
Aquesta segur que a tots us sona. Una jove princesa i la seva malvada madrastra, un mirall màgic, una poma enverinada, 7 nans, un príncep innocent i molt maco, i cançons, moltes cançons.
Sí, perquè és un musical, eh?
Evidentment. Aquí tenim l'adaptació a imatge real del clàssic dels germans Grimm, que ja van fer un clàssic en animació al mateix estudi de Disney, dirigida per Mark Webb, que és un director amb bastant renom, sobretot amb el que és abans que fes la saga de Spider-Man,
sí,
era conegut
romàntica
per fer comèdies romàntiques juvenils i força, força interessant.
Sí, com per exemple 500 dies juntos, sí, que està força bé.
A més tenim a la Rachel Segal com a Blancaneus i a la Gal Gadot com a la madrastra.
Que és el que més m'atrau.
Bàsicament.
La madrastra, sí, sí, o sigui, sí. La dolenta, no?
Sí, la dolenta que... Bueno, una miqueta com el que va fer l'Angelina Jolie, quasi.
Sí, l'Angelina Jolie que va malèfica en el seu... començament era bona.
Sí, aquí, bueno,
aquí és la bruixa.
Directament,
o sigui,
no, és una arpia,
sí,
sense parar.
Ja està.
I, òbviament, 7 nans, que no poden faltar els nans.
Molt de CGI, també.
Moltíssim. Bé, sí, sí. Suposo que, a més, han buscat que s'assemblin força, força, força als dibuixos amb els que hem crescut tots. Ho intentaran així adornar tot una miqueta amb algú de drama i aventures mitjavals, no sé, per dir que no expliquen la mateixa història, que tots sabem que estan explicant la mateixa història, una altra vegada.
Bueno, és el que toca.
Sí.
Següent estrena.
Los Aitas.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Això em referia a pel·lícula de diumenge per la tarda. A final dels anys 80, un equip de nenes que formen part d'un equip de gimnàsia artística ha de viatjar des de Bilbao a Berlín per participar en un torneig. Però la professora, que porta amb l'hora l'autobús, necessita uns adults que l'acompanyen. Mm. I no hi ha ningú, només els pares, en masculí, dels nens.
Dirigit... De les nenes.
D'ai, de les nenes, perdona. Dirigida per Borja Jobeaga, que és un expert en aquest tipus de comèdies.
Sí.
No me gusta conducir, Vamos Juan, Super López... I a més amb un planter molt, molt interessant, que si aconsegueixen una miqueta de química amb ells pot sortir una pel·lícula molt, molt divertida. Parlem de Kim Gutiérrez, Juan Diego Botto, la Lara Geismar amb accent,
el Ramon Barea, que sempre està bé, sí, sí. Surt també la nena de Sofia Otero.
Té una pinta d'això, de ser una comèdia fresca que pot ser molt divertida. I que a més l'hem pogut veure al Festival de Màlaga,
sí,
que és una de les unes quantes que va estrenar en aquesta setmana, la veritat.
Sí, sí. ¿Qué mes?
Novocaine.
¿Sabes lo que es el dolor?
¡Ah! 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 ¡No! ¡Para! ¡Ah! ¡Digo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo duele!
¿Li fa mal o no li fa mal?
Una mica de tot. Segurament a nosaltres ens farà mal veure-la, de lo malament que ho passarà. Aquí tenim un protagonista, que és un jove oficinista i molt introvertit, que té l'extrany trastorn de que no pot, que no nota el dolor, que li poden fer qualsevol cosa, que ell no ho pateix. I en un segrest amb la seva futura, perquè tots sabem com acabarà aquesta pel·lícula, per ella s'ha desagastada. I ell decidirà prendre, tomar armes en assumpte i anar darrere del seu sense preocupar-se.
I la seva malaltia serà el seu superpoder.
Exacte. Sí, sí.
El protagonista és...
És Jack Quaid, que és un dels protagonistes de The Boys, i també l'Amber Min Hunter. És una pel·lícula d'acció despreocupada, segurament ràpid de veure i fàcil de digerir. Perfecta per passar una estona, això.
Sí, sí.
I oblidar-la als 10 minuts.
Segurament. El Jack Quaid l'hem vist recentment, la vaig comentar fa una setmana o dos, a l'Acompanyante, i recordem, és el fill de Dennis Quaid i de la Meg Ryan.
Seguim amb The Alto Knights.
No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí, don ciudadano ejemplar. ¿Quieres ser como ellos?
Basada en fets reals, seguirem la batalla campal entre dos caps de mafiosos de Nova York, Frank Costello i Vito Genovese, amics de tota la vida, però que la codícia i l'enveja els faran enfrontar-se i banyar Nova York en sang.
I un és...
Robert De Niro.
I l'altre és...
Robert De Niro.
Molt bé.
Aquí tenim un drama criminal de tota la vida, a més dirigit per un dels mestres, que és el...
Barry Levinson.
El Barry Levinson, un grandíssim director. Rain Man, Sleepers, abans ho estàvem parlant.
Good Morning Vietnam, Avalon, Baxi...
Autèntiques pel·lícules. I que també ha estat darrere de sèries molt interessants.
La Cortina de Humo, sí, sí. Sí, la veritat és que als anys 80 i 90 era un director de primeríssima fila.
I tant, i pot ser que, sí, que ens trobem una pel·lícula que hem vist mil vegades. És possible.
I Robert De Niro per duplicat, que això no ho hem vist mil vegades.
Tampoc.
No.
Però la veritat és que tots dos tenen més talent que molts dels actors i directors de la... que tenen la meitat i a vegades una tercera part de la
Barry
seva.
Barry Levinson té 82 anys ja, eh?
I el Robert De Niro per allà deu rondar, no sé quina
edat té. El Robert De Niro té 20... No, 81.
Doncs pues mira, més o menys. Que
sí, sí, la mateixa
edat. I a més, tots dos fent pel·lícules de màfia. Et fa recordar bons temps.
Sí. La següent estrena.
8.
Doy mucho valor a la pesca, ¿sabe por qué?
No.
Porque se necesita paciencia y esperanza.
8, 8 o com la vulgui, estrenarà, la veritat.
8. Bueno, és una producció
espanyola. És una pel·lícula espanyola. És una pel·lícula que pivota sencera sobre el número 8. 8 episodis, 8 moments importants en una parella, que a més transcorren en 8 moments molt crucials de l'Espanya més o menys actual.
Bueno, des del 31 fins al 2021.
Bueno, història actual, història no, moderna, com se li diu ara en els llibres, no me'n recordo, no ho sé.
No, o sigui, jo no vaig estudiar història.
Jo em vaig quedar a la Guerra Civil.
No, jo no la vaig donar. Bueno, és igual, és un altre tema. Doncs això transcorre, diguem-ne, en 8 moments,
en 8 moments.
Des de 1931 fins al de l'any 2021, juntament amb les... amb els moments dels protagonistes.
Exacte. Dirigida per Julio Medem, la seva nova pel·lícula, també és la segona pel·lícula que estrenem
del Festival
de Màlaga. Vinguda de Màlaga. Un experiment cinematogràfic d'un director que per mi és força irregular. O sea,
sí,
amb joies com Los Amantes de Círculo Polar i coses més raretes com Caòtica Anna...
És el que anava a dir, jo no suporto Caòtica Anna. A mi, Los amants de círculo polar, Vaques...
Sí, les seves primeres pel·lícules són brillants. De Lucía, Lucía y el sexo. Para
la abajo. Pelota basca també m'agrada moltíssim, per exemple. O, no sé, Tierra també, força bé, L'ardilla roja... Però realment Caòtica Anna és que digo, si us plau, no, només d'això perquè...
No, no, és una pel·lícula que pots... És com un nou Kinder, tu l'obres i no saps el que et sortirà dintre.
Sí.
Seguim amb La chica de la aguja.
Vivimos en un mundo horrible, pero necesitamos creer que no.
Carolina, ¿dónde está tu bebé?
Lo he tenido que dar.
Ens trobem a Copenhague, poc després de la Primera Guerra Mundial, on una jove queda embarassada d'un home d'una família pudent. No volen que tingui la criatura i ella es desfà entre els sentiments i desesperació per si ha de donar la criatura o quedar-se-la. Durant aquest transcurs coneixerà una dona que porta un centre d'adopció clandestí i la seva amistat farà que vagin avançant i vagin trobant diferents circumstàncies, algunes una miqueta estranyes. Uh-huh. Amb quasi 2 mesos de retras, perquè l'esperàvem el mes de gener, aquesta pel·lícula, arriba la que era una de les favorites per guanyar l'Oscar, la pel·lícula, la millor pel·lícula anglesa.
Sí, era una de les 5 finalistes, sí, de fet.
I una de les més grans favorites. Uh-huh. Un drama molt fosc, punyent, i pel que diu la crítica, molt brillant.
Sí, sí. I en el festival, o sigui, nominada a l'Oscar, nominada al Globus d'Or, en el Festival de Cinema de Sevilla, en millor direcció, millor actriu, millor fotografia, millor direcció, també va estar nominada als Premis EFA del Cinema Europeu, va guanyar millor música i millor disseny de producció, va estar nominada a l'actriu, va estar nominada al millor guió, o sigui, una pel·lícula, diguem-ne, d'aquelles europees que tenen repercussió
mundial i que poden ser molt interessants.
Exacte, que tenen sempre una molt bona temporada de premis.
Sí. Seguim amb Un any i un dia, una altra pel·lícula que ve de Màlaga, on Luis Fernández interpreta a un home que està disposat a fer el que sigui per recuperar la seva parella. Uh-huh. I s'estarà durant un any pues, donant classes de piano. Bueno, rebent-les, no donant-les.
Vale.
Drama romàntic. Potser l'única gràcia que li trobo a aquesta pel·lícula és veure la protagonista, la Nicole Wallace, uh-huh, que és la que fa la professora de piano, que a més interpreta i ha composat alguna de les cançons que sonen a la pel·lícula.
Sí, el director és Alejandro San Martín i també surt amb el Luis Fernández i la Nadia Santiago i el Carlos Iglesias, entre d'altres. Què més?
Misericòrdia. Un jove retorna al poble on va créixer, degut a un enterrament d'un antic jefe seu, uh-huh, i durant la seva estància es retrobarà amb antigues amistats. Quan una d'elles desapareix, una investigació comença a destapar coses estranyes i passats en força extravagants.
Uh-huh. És la dosi de cinema francès de la setmana.
Sí, però sembla com una miqueta de qualitat. No la típica comèdia. Aunque no, sí que pivota entre l'humor negre i el thriller.
Sí, a més, és multigènere.
Sí, multidisciplinària. Sí. És la pel·lícula que va guanyar... em sembla que va guanyar el premi a la millor pel·lícula i el millor guió a Seminches, sembla, recordar?
Això, sí, va guanyar... no, va estar nominada.
Va estar nominada.
No, bueno, no, tens raó. Va guanyar la Seminches... el millor guió i la millor pel·lícula, i va estar nominada com a millor pel·lícula també als Premis César.
Sí, el César va estar nominada amb Fotimer de Pel·lícules.
No, Fotimer de Premis.
Premis.
Fotimer de categories.
També.
Va estar nominada com a 8 categories, si no recordo malament.
Sí, sí. No, una pel·lícula que té bastanta bona pinta. Uh-huh. Seguim amb Sagar Island. Una pel·lícula dominicana on una jove adolescent queda prenyada i durant l'embarada s'acompanyarà el seu avi en un viatge de descobriment. Personalment, tras ell, que forma part d'un grup que protesta en contra d'una empresa sucrera.
Ja està, s'ha estrenat a 3 cinemes i en cap a Catalunya.
Imagina't. Ja comencem amb els documentals. Uh-huh. Hans Zimmer and Friends, Diamond in the Desert. Un documental que es va estrenar aquest dimecres, uh-huh, on seguirem en un concert que va fer Hans Zimmer, interpretant les seves bandes sonores més famoses, Gladiator, Dune, Interstellar, junt amb entrevistes amb directors i amics íntims del compositor.
Amb un antic col·laborador d'aquest programa, i no, el seu nom comença per ser, acaben de... doncs té una miqueta de...
No li agrada
Hans Zimmer, i a mi m'encanta.
Podria venir setmana que ve a fer la crítica del documental. Sí.
Què més?
Seguim amb Wilding, El regreso de la naturaleza. Un documental anglès on ens mostra un experiment molt estrany. Una parella que té la granja en ruïnes decideix destrossar-la sencera i deixar que els animals convivin, tant els que tenien a la granja com els salvatges. Basada en fets reals, bueno, és un experiment que va existir realment.
Si és un documental, està basat en fets reals normalment, sí. Tens raó, no havia caigut.
No, que sí. Pot ser, no sé, una cosa curiosa.
Sí.
I acabem amb Salvatge, salvatge. Un altre documental, més o menys de naturalesa, uh-huh, on acompanyarem l'absència o no absència del llop ibèric a la península ibèrica. I dic no absència perquè també hi ha éssers humans fent de llop.
No s'estén a Catalunya.
I amb això hem acabat.
Vinga, doncs.
Capsa de somnis. Cartellera Rodalies.
Doncs comencem per al Circo Catòlic. Què fan? Doncs fan una curiositat. Fan com hacerse millonario antes de que muera l'abuela.
Sí, aquella pel·lícula tan rara on un nano que no sap què fer amb la seva vida decideix cuidar la seva àvia per a veure si cobra l'herència.
Doncs és una producció de Tailàndia i la fan al Catòlic sempre en versió original, d'acord? Sempre. Divendres 21 a les 8 del vespre, dissabte 22 a les 17:40, diumenge 23 a les 19:45 a 3:15 i dilluns 24 a les 17:40. Vale? També fan 8, 8.
8.
Doncs la faran divendres a les 17:40, dissabte a les 8 del vespre, divendres a diumenge a 17:45 i dilluns a les 8 del vespre. Recordeu que el dilluns, entrades a 5,50, preu de l'espectador. I què tenim? El circo, el cinema, el cine club, Salagú. Tenim La Semilla de la Higuera Sagrada, que la faran el dimarts 25 a 7:45 i el dia següent, el dimecres a 7:45, en el Via Vi, xerrades de trobades de cinema sobre aquesta pel·lícula, comentaris i doncs, col·loqui. I què tenim als Odeon? Tenim 19 pel·lícules. Blancanieves, Wolfman, Mickey 17, Novocaine, Los Aitas...
Se t'ha escapat una miqueta, eh?
Sí. Alto Knights, Capitán América, Completo Desconocido, Anora, Paddington, El Secreto del Orfebre, The Monkey, Lee, Presence, que encara aguanta, Mufasa, Dogman, 8, La vida delante de mí y Un año y un día. 19 películas al Odeon.
El clàssic vintage.
Esta es la historia de un pueblo llamado Calabuz, donde un día llegó un hombre llamado Jorge. Este hecho se produjo exactamente el 17 de mayo de 1900, bueno, un día cualquiera de ese año en que Rusia firmó el concordato y los americanos dejaron de...
Estem escoltant la veu en off que comença la pel·lícula Calabuig. Aquesta pel·lícula del 1956 és de Luis García Berlanga, és la seva quarta pel·lícula, però ja té tots els seus elements primordials. Clar, nosaltres pensem, o jo penso en el Luis García Berlanga i em ve a la imatge, doncs, aquell home de certa edat, amb el cabell blanc, la barba blanca...
Papa Noel?
Com, sí, molt semblant a Papa Noel. Sí. Doncs és que va fer aquesta pel·lícula, que ara la comentarem una mica, amb 35 anys. I ja tenia tots els seus elements, és a dir, una pel·lícula costumbrista, una pel·lícula irònica, una pel·lícula crítica socialment, una pel·lícula que no sé com vas poder salvar la censura en molts moments, perquè només començar, no sé si te'n recordes, hi ha un moment que un nen es pixa sobre un canó. No, no, es pixa sobre un canó.
Que la Gonoff li diu, para, o una cosa així, em sembla recordar. Sí,
de forma còmica és molt punyent aquesta pel·lícula. I de què va aquesta pel·lícula? Doncs va que un savi, que es diu Jorge Serra Hamilton, s'escapa perquè utilitzen els seus coneixements per crear coets atòmics i acaba en Calabuig. Calabuig és un poble fictici, però que realment era Peníscola. Es va rodar a Peníscola aquesta pel·lícula, on hi havia 928 habitants. I aquest home, que està interpretat per l'Edmund Gwen, que l'Edmund Gwen va guanyar un Òscar com a actor secundari per la pel·lícula D'il·lusió també se vive fa uns anys.
I em sembla que aquesta, a més, va ser l'última de la seva pel·lícula. La de
em sembla que va fer alguna després, si no, bueno, ho podem comprovar després si voleu. Però l'any anterior, l'any 55, venia de rodar amb Hitchcock, quien mató a Harry.
Sí.
O sigui que era un gran actor en la de l'època i el Luis García Berlanga el va aconseguir. Aquesta producció Calabuig és una producció coproducció espanyola-italiana i, com dic, és antibelicista, és costumbrista, és una crítica social molt important a la dictadura fins i tot, perquè diu que allà tothom fa el que vol, o sigui, no està reprimit per ningú,
sí, vale? Però no.
Fa el que vol, es diu la pel·lícula, sense fer mal a ningú. I això no, no passava a la dictadura, perquè ningú podia fer el que volia, perquè estaven... Vale?
Estàvem en dictadura.
I ja també, només comença, hi ha un pintor que és el Manuel Alexandre, que està pintant molt a poc en una barca la paraula esperança.
Sí.
Vale? I triga molt a pintar-la, o pinta molt a poc. Tot això, és clar, la pel·lícula està plena d'aquest tipus.
Són detallets.
Detalls que cada vegada... Jo l'he vist dues vegades amb aquesta per aquesta setmana i m'ha encantat també.
Jo no l'havia vist, la veritat. És la primera vegada que la veig. O sigui, no, està molt fora del meu radar, aquesta pel·lícula. I la veritat és que jo penso que va aconseguir evitar la censura en gran part perquè és una pel·lícula molt naïf. Desprèn un bon rotllo, sempre hi ha tan bon ambient i tots són tan bona gent, perquè fins i tot el Nacional és bona gent.
Sí, el que té tot, la garjola que té les portes obertes.
Té les portes obertes, però no té cap problema, li fotré una hòstia a la seva filla.
Ja, bueno, això ja, sí, és l'únic punt en contra, però és una pel·lícula de l'any 56.
Sí, sí. No, bueno, i això es nota molt amb els comentaris, amb la manera de parlar... I
és una pel·lícula que és com si fos de realisme màgic. També.
Sí, això em referia al fet de que fos naïf, que és una pel·lícula de bon rotllo, on tots són bona gent, tots són amics, fins i tot els que quan, al final de la pel·lícula, quan passa el que va passar, és a dir, que van a buscar el científic per tornar-se a la casa, els mateixos que el van a buscar li diuen oi, aquest poble sembla molt maco, em sembla que vindrà a passar uns dies.
De vacances, no?
De vacances.
I tot el poble surt a defensar-lo. Sí. Doncs l'home aquest que volia escapar-se de, diguem-ne, de la voràgine de la industrialització, doncs en aquest poble es refugia, no? I està en pau i tranquil·litat i es fa de seguida amics de tothom. La pel·lícula passa molt bé. L'única part dolenta per mi és el final, és una mica trotinat.
El final és una mica precipitat i tot i no... això que és quan més Berlanga l'he trobat, sobretot el Berlanga més histriònic, més esperpèntic, que és quan el poble s'organitza...
Sí, acaba sent esperpèntic, sí, que van a defensar, diguem-ne, d'helicòpters i de barcos amb unes passades...
Amb les llances dels romans que tenien.
Sí,
amb les
llances dels romans. No?
Em va fer molta gràcia com tracten el tema del contraband, també, sí, sense cap mena de pudor.
Exacte, que és normal, no? Clar, hi diu un moment, no, és que m'ha sentat malament el cafè perquè jo porto el de contraband que està millor. Sí. Coses d'aquestes, no? O sigui, que La Butch és una pel·lícula jo crec a tenir en compte, de les millors comèdies espanyoles de la història, segurament. I, bueno, com comencem a anar molt malament de temps, pots afegir alguna cosa o la puntuem directament.
No, que va, que és això, una pel·lícula molt agradable de veure, la veritat. Comences i acabes amb un somriure.
Molt bé, la teva nota per Calabuig seria...
Un 8.
Per mi també, un 8, 8 llarg.
Taquilla.
Repassem alguna de les estrenes de la setmana passada, òbviament. Hotel Providencia. Ja, sí, sí, això seria quan viatjant al temps, pitjor. Hotel Providencia, lloc número 82, només ha fet 533 euros. En el lloc número 47, Les xiques del balcón, que ha fet 2.900 euros. Ernest i Celestine.
El curtmetratge.
El curtmetratge ha fet molt més que altres pel·lícules. En el lloc número 42, 4.000 euros. Més amunt trobem en el lloc número 39 Mobile Suit Gundam Cooks Beginning.
Quan ha fet?
4.600 euros.
No està malament per haver-la estrenat un dia, o sigui, per haver anunciat l'estrena un dia abans.
En 11 cinemes només s'estrenava. Lumière, l'aventura continua. Lloc número 35, ha fet 7.400 euros. Morlex, pel·lícula de Jaime Rosales, ha fet molt poquet, lloc número 33, només 7.900 euros. El guardián, bajo la protecció de San José, 9.800 euros, molt poquet.
No hi havia veles suficients per...
No. La vida ante nosotros, lloc número 24, 28.000 euros. A la posició número 20 trobem Secretos d'un crimen, ¿vale? Que aquí, bueno, el título era de Santosh, que ha fet 41.000 euros, posició número 20. Després parlarem una mica més d'aquesta pel·lícula, no a la crítica, però sí als premis. S'han portat diversos premis.
Sí, perquè tenia una pinta de ser molt ressenyable aquesta pel·lícula.
Sí, s'han portat diversos premis del cinema asiàtic. ¿Vale? En el lloc número 20, com dic, 41.000 euros, i ja dintre del top 10 trobem número 10, The Monkey, que ha fet 127.000 euros més i porta més d'un milió i mig. Conclave.
I aguanta.
És que la setmana passada estava al 10, ha pujat al 9, ha fet menys, però com ja no hem dit que realment la taquilla està horrible, doncs ha pujat al 9 i ha fet 130.000 euros i porta més de 5.800.000. Mufasa, baixa una miqueta, 130.000 euros, més de 20 milions acumulats. Lee Miller, segona setmana, 130.000 euros. Capitán América, lloc número 6, 243.000 euros i més de 6 milions. Anora, 275.000 euros més.
Encara, i encara, eh?
Sí, sí, en el lloc número 5. En el 4, Paddington, Aventura en la selva, per què? No ho sé. Però ha fet 280.000 euros. Gairebé 290.000 a Complet, Ankenau.
Molt bé, mira, d'aquesta la par- sí, en parlarem, sí, després.
Gairebé 2 milions acumulats. En el segon lloc, Mickey 17, que ha fet 500.000 euros. I nou número 1, amb 655.000 euros, que és molt poquet per un número 1, Wolfgang, Extraordinario. Producció catalana, que està,
sí,
molt bé.
Sí, que té molt bona pinta, sí, sí. Ha tingut molt bona, passat, molt bona acceptació.
Un llibre, i el Miquis per bé, ha estat, bueno, interessant de veure Wolfgang. Bé, passem a escoltar un tros de les moltes cançons que té la banda sonora de Blancanieves.
Trapped by the walls that hold her, feeling stuck in the story they've told her. Another day where she fades away, never daring to disobey. So she's dreaming all alone, sharing secrets with a stone. My father told me long ago, I braved a bitter storm of snow. Is that a girl I'll ever know? Waiting on a wish beneath a thousand treetops, and as the silver sky stops, I send a whisper to the water. Waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, someway, I'll become my father's daughter. I close my eyes and see the girl I'm meant to be. Is she a be forever here, waiting on a wish. Little girl by a wild wood, how she tries to be someone good, but in the shadow the kingdom's caught in, somehow fairness is long forgotten. So will she rise or bow her head? Will she lead or just be led? Is she the girl she always said she'd be? Waiting on a wish beneath a thousand treetops, and as the silver sky stops, I long to leave the walls behind me. Waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, someway, there comes a miracle to find me.
Sèries de televisió.
Quines sèries ens portes avui, Xavi?
Pues avui porto dos drames britànics, inglesos i molt, molt criminals. Comencem amb Mil Golpes.
¿Tú tienes todo el poder?
Sí.
Yo quiero eso.
Di que tú puedes. Puedes ser el próximo campeón.
Doncs benvinguts a Londres al final del segle XIX, on un jove jamaicà arriba per aconseguir el seu somni de ser domador de lleons. Però tot li surt malament. No us imagineu que acaba bé la pel·lícula. Ni la pel·lícula ni la sèrie.
Doncs has fet un spoiler, eh?
Del primer episodi.
Ah, vale.
Perquè acabarà tan emmerdat dintre, que tindrà d'acabar dintre del cercle de boxa clandestí del West End. I a més, en un robatori la mateixa realesa anglesa, organitzat per un famós grup criminal que es diuen Les Elefantes. Creada, dirigida, escrita per Steven Sennight, que retorna el que millor se li dona. Drama criminal històric, mescla de personatges reals. El boxejador protagonista va existir de veritat i era un person... va ser un personatge molt, molt famós de la seva època, amb personatges creats per ell, per portar-nos a un univers molt semblant al de Peaky Blinders, és a dir, és pels fans, aunque també és un drama criminal històric molt interessant, amb una miqueta de toc de política, social, amb un protagonista que és el Malachi Kirba, que el vam veure fa poc a l'última adaptació de Raíces, per exemple, i sobretot per el qui és el gran Stephen Graham, que és productor de la sèrie també i que té un petit paper secundari però que va guanyant pes mentre se'n va passar en els capítols. És ideal pels fans dels Fucking Blinders per veure una pel·lícula, una sèrie fosca.
Però no estarà alçada de Fucking Blinders.
Bueno, és la primera temporada. Però no està el Cillian Murphy.
Són paraules majors, eh?
No està el Cillian Murphy, però sí que tenim aquí a l'Stephen Graham, que també és qualitat, també és qualitat. I la primera temporada de Peaky Blinders apuntava maneres, però va necessitar un parell més per despuntar el que és ara. I jo crec que aquesta té suficient bagatge. Per qui ve, per qui és i per qui és, per Steven Sennight, sobretot, per ser una bona aposta. Són 6 episodis que la tenim disponible a Disney Plus ja completa, d'ares de 40-50 minuts, i que ja ens anuncien que per l'any que ve tindrem la segona.
Molt bé. La teva nota per a 1000 golpes és...
Perquè és la primera temporada, d'on li fico un 6,5.
Parlant molt bé, però només un 6,5.
Bueno, és primera temporada, a veure...
D'acord. La següent sèrie que ens portes avui és...
Gangs of London.
Nos han arrebatado a mi padre en las calles de Londres.
A vuestras posiciones. Haga fuego.
Y Londres... Seguim amb Londres, seguim amb el crim, però aquest cop ens traslladem a l'actualitat. Et sona Gareth Evans?
Una mica.
Doncs és el creador de la sèrie, també. Però també
director,
el
perquè normalment és director, Gareth
aquí Evans. També, bueno, també ha fet el guió de The Raid és seva, per exemple, i aquí dirigeix i també escriu forces dels capítols. I l'argument d'aquesta sèrie, el que ens portarà a lo més profund de Londres, on un cap mafiós es troba mort. No saben si per suïcidi o assassinat. I això desembocarà en una guerra de bandes brutal i sense cap mena de miraments.
I no surt el Robert De Niro, no?
No, en aquesta no surt el Robert De Niro. Però sí que surt un cartell d'actors joves molt interessants. Sobretot un dels protagonistes, que és el Joe Cole, que fa del fill del protagonista, del mort, que ens entenguem, sí. L'hereu, que mitjans en va agafant capítols, va agafant cada cop més pes. És una sèrie molt fosca. Els que heu vist les pel·lícules d'Evans sabeu de què estic parlant, si estem parlant de The Raid o El Hereje, molt violenta, no s'està en res, on tots els personatges tenen una dubtosa moralitat, conviuen entre el que han de fer i el que estan obligats a fer, on les lealtats van canviant de capítol en capítol, on la vida mai està assegurada, i un personatge pot morir en 10 minuts i pensar que és un dels principals. O sigui, no és un carinyo amb ningú.
Això ho feia molt Hitchcock. Bueno, l'únic que tenia va molts per fer-ho, per que carregar-se un protagonista de la pel·lícula era Hitchcock.
En aquesta sèrie, els morts es compten, com es diu en castellà, a punyados. Són 2 temporades, en 15 dies tindrem ja la tercera a Sky Showtime, capítols de 8 de 50 minuts. La primera és de 10 episodis i la segona és de 8. És ideal ara mateix per, si no l'heu vist, ficar-vos al començar amb marató i si no per ficar-vos al dia i esperar. I sobretot un xalec antibales.
La teva nota per Gangs of London. Doncs
aquesta ja té més recorregut, té 2 temporades i la tercera també apunta molt maneres, així que és, va pel 7.
Ha estat generós, molt bé.
Capsa de somnis, festivals i premis.
Doncs com molt bé has anat dient durant les estrenes, hi ha moltes pel·lícules del Festival de Màlaga, perquè estem enmig del Festival de Màlaga. Ja està en marxa la 28a edició. Comentar que s'ha presentat amb la pel·lícula La Deuda, és un llargmetatge dirigit per Daniel Guzmán, i que li han donat el Premi Honorífic Màlaga Diario Sur a Carmen Machi pels seus 25 anys de recorregut i trajectòria en el cinema, televisió i teatre. Quan tinguem el palmarès ja en parlarem una miqueta més en profunditat d'un dels festivals de cinema espanyol més importants que hi ha a la península. Sí. Què m'agradaria comentar també? Doncs que s'han donat els Asia Film Awards. Diu, què és això? Doncs els premis de cinema que donen als asiàtics.
Hi ha apartats d'animació, si no, no m'interessa.
Ara t'ho estic fent rebuscar.
Sí, perquè no n'hi ha, eh? No, almenys no he trobat en aquests... No porto l'animació. Però bé, porto la millor pel·lícula. Vale? La millor pel·lícula. És All We Imagine as Lights, o sigui, la pel·lícula de la Índia, que va ser una de les grandíssimes favorites per emportar-se a l'Òscar, i al final no els van portar. Vale? Però tinc petites coses que t'agradaran. Per exemple, el que abans parlaves, que Santosh, que aquí s'ha traït com a Secretos d'un Crimen, sí, doncs ha guanyat a la millor actriu, per exemple. També el millor nou director també ha estat per Sandri Suri, que és el director de Secretos d'un Crimen. El millor guió ha estat per Mohamed Rasulov per Secretos, Les Semilles de l'Higuera Sagrada, que la podem veure...
Durant aquest cap de setmana la podem veure al Cineclub.
Sí, exacte. Més notícies, més coses que t'agradaran. Millor vestuari. O sigui, no dir tots els premis. ¿Vale?
Una pel·lícula índia?
No. Bueno, India la que ha guanyat. No, millor vestuari, una pel·lícula que, si no recordo malament, et va agradar, Exhuma.
Ah, doncs sí, la vam veure al festival. Veus? I va ser de les pel·lícules que més em van agradar.
Doncs mira, i millors efectes visuals, també t'agradarà, perquè ha guanyat Exhuma.
Cap, res en contra.
Doncs és el que, bueno, volia portar perquè sabia que t'agradaria. No tinc tots els premis, vale? Tampoc. Això sí, el premi honorífic li han donat a Koji Yasuko. Koji Yakusho. Diu, qui és Koji Yakusho? No ho sabem.
Qui és?
És el protagonista, entre d'altres, a qui ens ha arribat, The Perfect Days, dirigida per Wim Wenders. La pel·lícula sobre un home molt tranquil que netejava els urinaris, els lavabos públics. Doncs el Koji Yakusho ha guanyat el premi honorífic a la seva carrera. I ja intentaré portar el premi a la meva pel·lícula d'animació, perquè la veritat és que no...
És que no sé si ho tenen, perquè el cinema d'animació oriental tenen els seus premis a part.
És que possiblement és per això, perquè a mi no m'ha sortit. Puc dir el disseny de producció, fotografia, etc. Però aquesta m'has enxampat, Xavi. I més, volia comentar també breument que s'han fet públics les nominacions del Premi Platino del Cinema Iberoamericà. Millor pel·lícula, opten Aún Estoy Aquí, de Brasil, El 47, El Jockey, d'Argentina, Gran Tour, de Portugal, si no recordo malament, i La Infiltrada. La Infiltrada és la que més nominacions en té, 11 candidatures.
Mira tu què.
Ara faré com els Premis Àsia. Començaré només marcar unes quantes cosetes. Millor comèdia. Opta també Padre ni más que uno, 4.
Bueno. No tot poden ser bones notícies.
Exacte. Millor direcció. Opta Arantxa Echevarría per La Infiltrada. Luis Ortega per El Jockey, pel·lícula força interessant d'Argentina. Walter Sells per Aún Estoy Aquí. I un tal Pedro Almodóvar per La Habitación de al Lado.
A veure si s'endú alguna cosa.
Sí senyor.
Estava pensant que per què no surt Emilia Pérez i no me'n recordava que és francesa.
Voilà. A millor interpretació masculina opten Luis Tosar per La Infiltrada i Eduard Fernández per Marco, entre d'altres. També el Nahuel Pérez per El Jockey i Manuel García Rulfo pel Pedro Páramo.
Ja sembla una conya, no és per res això, eh?
El què?
Lo d'Eduard Fernández i Marco. Bueno. Pel·lícula, El 47, premi de com a actor, Marco.
Sí, tal qual. A millor interpretació femenina està també nominada Fernanda Torres per On Estoy Aquí, Carolina Juste per La Infiltrada i Úrsula Corberó per El Jockey. Després, a millor interpretació femenina de repartiment, doncs també tenim a la Clara Segura. A millor òpera prima, també t'agradarà, està nominada, entre d'altres, La Estrella Azul.
No diré res més. Ja,
no diré res película. Més. Millor música opten a Alberto Iglesias per La Habitación del Lado i també Fernando Velázquez per La Infiltrada. I bé, no penso allargar-me més en totes les candidatures perquè només he volgut dir les així de cinema espanyol que teníem a...
No, hi ha força o cosa del cinema d'aquí.
Sí.
Que per rascar.
Cinema espanyol i cinema d'Amèrica.
Sí, sí. I esperem que l'Estrella Azul se'n dugui algú.
Només se'n pot emportar això,
pues ja, em
sembla. Bé, i fins aquí, festivals i premis.
Crítiques.
Quina pel·lícula ens vols comentar?
Pues vaig a parlar-vos d'un musical de veritat.
Ah, l'altre són de mentida, vinga,
sí,
va.
No com el que m'has estrenat, el que s'estén aquest cap de setmana. A Cample Tang Nau. Uh-huh. Biòpic sobre Bob Dylan. Començaré dient que, si us plau, si podeu, veieu-lo en versió original, perquè la veu del Timothée Chalamet fent de Dylan, sobretot quan canta, és per emmarcar. La feina que ha fet aquest home, que a més canta en directe durant la pel·lícula, és d'estudi. O sigui, s'ha ficat molt, molt, molt bé ell i el seu tupé.
Ho han dit, sí.
Sí, sí. És un biòpic musical en tota regla. O sigui, aquí no han inventat la fórmula de Coca-Cola, ni molt menys. A més, amb un director acostumat a fer aquest tipus de pel·lícules i que la sap fer molt, però que molt bé, que és el James Mangold. I la pel·lícula, a més, està molt separada. Per una vegada tenim la primera meitat, que és l'arribada de Bob Dylan a Nova York, i la seva etapa folk. Com coneix a Peter Seeger, que serà un dels seus mestres entre cometes, interpretat brillantment per l'Edward Norton, i sobretot com quan coneixi a la Joan Baez, cantant folk, molt famosa i molt influent en la seva carrera, que també la interpreta la Mònica Barbaro, que ho fa bàrbarament. Després, ja durant tota la pel·lícula, veurem el canvi i com el mateix Dylan trasbassa i deixa el folk per dedicar-se ja més a la música més elèctrica. Coneix una guitarra elèctrica. Uh-huh. I com canvia? I això és el gran moment de la pel·lícula. Quan veus l'evolució de Bob Dylan. I ho veus amb les cançons. Per això em referia que és un musical. Bob Dylan no és el personatge principal d'aquesta pel·lícula. Ho són les seves cançons i ho és la seva música. Uh-huh. Perquè ja des del començament són les seves intencions. Entra en un bar i diu...
Quiero cantar.
Què cantes? Què toques? Toques folk? Toques rock? I diu, no. Jo compongo música, jo compongo lletres. Tot el que més...
No m'interessa.
No vull que se'm conegui com a cantant de folk o com una cosa així. Uh-huh. I sobretot les relacions que coneix amb la gent de la faràndula. Johnny Cash, per exemple. I com el van marcant i com van creant un personatge que és Bob Dylan. Uh-huh. Perquè al començament ni ell mateix es va inventar en la seva pròpia història. Fins que la història es va menjar en el personatge. És una pel·lícula brillant. El Timothée Chalamet ho fa genial. Uh-huh. Igual que tots els que acompanyen. I la banda sonora, pues...
Què es pot dir?
Què hem de dir? Uh-huh. És una pel·lícula molt digna de veure, que encara la tenim a cartellera i la podeu anar a veure al cine.
La teva nota per aquesta pel·lícula?
Un 8.
Molt bé. Mira, un 8, com les que s'estrena. Doncs jo comentaré ara una pel·lícula, la més cara de la història de Netflix. I això ha aixecat força polseguera. Estem parlant de Estado Eléctrico. S'ha estrenat aquesta mateixa setmana. Una producció de German Russo.
Els de Los Vengadores?
Exacte, amb un repartiment estel·lar. Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ki Huy Quan, perquè no recordi, va guanyar l'Oscar fa 2 anys o 3 per...
Jo pensava que ja estia tornant allà una.
No, això és el tapón. Vale, toda vez en todas partes, y también el tapón de Indiana Jones, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, posan veus també, Ryan Cox, Stanley Tucci també surt com a dolent, el Giancarlo Esposito, un repartiment realment impressionant. Ha costat aquesta producció, que va sobre guerra de robots i humans, per diguem-ne resumir, 320 milions de dòlars, la més cara de la història de Netflix, molt més que moltes grans superproduccions de Hollywood. Estem parlant que una gran superproducció pot ser 180, 200, 250 milions.
I no l'han volgut o no han pogut estrenar-la en sales?
No, és que no han volgut. Era una producció directament a plataforma. Però clar, també hem de dir una cosa, la forma de comptar el pressupost en plataformes és diferent que a cinema. A cinema moltes vegades no es compta els sous dels actors perquè s'emporten un 1, un 2, un 10 de percentatge de taquilla. Mm. Aquí va inclòs tots els sous dels grans estrelles que hi ha en aquesta pel·lícula.
Bueno, però hi ha, segons quins personatges, la Millie Bobby Brown, per exemple,
Brown, sí.
Que sí que s'endú un percentatge dels visionats, igual que els germans Russo.
Doncs és que Alerta Roja era l'anterior pel·lícula més cara, va costar uns 200 milions de dòlars, va tenir uns 230 milions de visionats. Aquesta pel·lícula, en el seu primer cap de setmana, va tenir uns 75. Un 75. Aquesta pel·lícula, l'Estado Eléctrico, només ha tingut uns 25 milions de visionats. Per lo que és la pel·lícula, és un fracàs.
Molt.
Ja veurem a on arriba, però en principi són unes dades realment paupèrrimes. Una pel·lícula, per altra banda, que és entretinguda. A vegades plena, però té certa idea dels anys 80, que està bé, i els CGI, els efectes especials, són correctes. Lluita entre robots i humans, i s'ajuden uns als altres, després... Bé, una pel·lícula correcta, però clar, a tot el pressupost es menja, diguem-ne, el que és la pel·lícula.
Sí, vale? La pel·lícula s'ha menjat la història.
Es parla més del pressupost que no pas de la pel·lícula. Bé, la pel·lícula és correcta. Un 5 per Estado Eléctrico. Bé, amics, i fins aquí aquesta nova edició del Capsa de Somnis. Ràpidament, Xavi, alguna cosa més?
Res, aneu al cinema sempre que pugueu.
Molt bé, doncs ens acomiadem donant les gràcies a Xavi Valverdú i ens retrobem d'aquí a 7 dies. Adeu.